Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, on fins ara us hem explicat que el Tribunal Suprem ha obert causa penal per terrorisme contra Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg. El Suprem aval així el criteri de Manuel García Castellón, que fa setmanes que insisteix en la hipòtesi del terrorisme en la seva investigació sobre el tsunami. També us hem parlat del cas Koldo, que el PSOE intenta ara girar també contra el Partit Popular arran d'una interlocutòria de l'Audiència Nacional, on apareixen Miguel Tellado i un tal Alberto, sense posar-hi cognom, i que assenyala també José Luis Ábalos, això sí, com a intermediari de la trama amb el govern de les Illes Balears. També us hem parlat un dia més dels pressupostos del govern, que els comuns bloquejaran si Esquerra no els ofereix garanties de frenar el projecte del Hard Rock. I hem estat pendents de la reunió entre representants dels pagesos i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per mirar de desbloquejar, mai més ben dit, la situació del camp català, que provoca ara mateix una quinzena de talls de carreteres, els més importants, a l'Alt Empordà, al Segrià i a l'Alta Ribagorça, on, per cert, ara torna a estar tancat també els camions després d'una estona en què han estat obert per tal que els camioners, que s'estaven començant a impacientar perquè ja fa hores que estan allà atrapats, doncs hagin pogut passar, però ara els agricultors han tornat a tancar també pels camions. Què més podem afegir a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que Jordi Turull ha rebut l'alta mèdica després d'haver estat intervingut dues vegades aquesta mateixa setmana per una crisi cardíaca, per un infart. En un comunicat, Junts per Catalunya explica que el secretari general de la formació es reincorporarà a les seves responsabilitats progressivament durant els pròxims dies. Dilluns va ingressar a l'Hospital de Bellvitge després de sentir-se indisposat. L'Eurocambra ha acordat noves normes pels lloguers turístics de curta durada amb obligacions o més clares per anfitrions i plataformes i amb l'objectiu de combatre l'oferta il·legal. Els nous requisits no s'aplicaran fins d'aquí dos anys. Grifols ha arribat a caure aquest matí més d'un 10% a la borsa després de fer públics els seus resultats. L'any passat la farmacèutica va guanyar prop de 60 milions d'euros, un 70% menys que l'any anterior, un fet que atribueix al pla de reestructuració i no pas al polèmic informe de Gotham City Research en què l'acusava de manipular els comptes. De fet, la companyia diu que el 2023 va incrementar els ingressos i va reduir el deute, una de les qüestions que li discutia aquest fons d'inversió. I la població estrangera resident a Catalunya creix més d'un 10% en un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística. L'1 de gener del 2023 hi havia més d'1.300.000 persones estrangeres. Això és un 17% de tota la població catalana. Ha estat el creixement més alt des del 2008.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
D'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins a les 4 amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb el Ferran Casas, subdirector de Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Aquí li comprarem un tornavís, que sempre arriba amb els seus problemes amb el micròfon.
Ja, és que, clar...
No hi ha manera de amb aquest braç articulat...
No sabem...
I aquest braç articulat...
És culpa meva, no.
I avui s'ha tallat el cabell de la setmana passada.
Sí?
Estàs molt afavorit,
eh? Potser molt, no?
No, t'afavoreix, t'afavoreix.
Perquè hagis utilitzat a Isabel Lleuger com a assessora.
Perdona, és que hi ha... Grandes, tu també ho podries fer, eh? D'assessora d'imatge, jo soc molt bona.
No, vull dir que hi ha hagut un cert debat a la redacció...
No, no,
bé. On passat, eh?
On han participat homes i dones, evidentment, sobre si era massa o massa poc.
No, afavoret, jo et veig afavorit.
Molt bé. I la Mònica Sabata, consultora en projectes institucionals, bona tarda.
Bona tarda.
Que ve indignada.
No, home, no tant com indignada, però...
Contra una senyora que li ha pres mig lloc d'aparcament.
Una ciutadana que estava aparcant aquí al costat de Catalunya Ràdio i ha decidit ocupar una plaça i mitja.
O sigui, conflicte per l'espai públic.
I aleshores... Sí. Conflicte per l'espai públic de pagament. Perquè aquest fet d'ocupar una plaça i mitja seria pitjor si, a més, l'aparcament fos gratuït, perquè encara va més buscat.
Clar.
Això els conductors ho sabem bé. Però, i la senyora se m'ha indignat una mica quan li he demanat que, sisplau, tirés el seu cotxe amablement una mica més enrere, i al final ho ha fet, eh? He de reconèixer que ho ha fet i he pogut aparcar.
Però ha remugat.
Si algú ha vist una pica baralla aquí a les Rodalies de Catalunya Ràdio, que sàpiguin que han estat dues conductores barallant-se per un lloc d'aparcament.
Amb el vidre pujat. No, ningú.
Tot molt civilitzat, per tant, eh?
Amb gestos. Comunicació no verbal. Comunicació no verbal, en general.
Perfecte. Va, anem al tema del dia que ens porta avui la Llucia Ramis. Bona tarda, Llucia.
Bona tarda.
Tu no et baralles, no?, amb conductors per un lloc d'aparcament?
No, normalment no. No condues, per tant...
Això ho tens difícil per barallar-te, sí. A veure, quin tema ens vols proposar?
Vull parlar dels dumbphones, que seria el contrari dels smartphones. Mm-hmm. És a dir, davant del telèfon intel·ligent, parlaríem de telèfons beneïts, no? Mm-hmm. Perquè pròximament està prevista la presentació de l'aplicació The Balance Phone, que té com a objectiu reduir el temps que passam davant la pantalla i millorar el benestar digital. És a dir, tu t'instal·les aquesta aplicació i et transforma el dispositiu. Fa que la interfície sigui més simple, bloca les aplicacions més addictives, restringeix les xarxes socials, els llocs de reproducció en línia, com per exemple Netflix, HBO, també restringeix els jocs, les apostes en línia, el porno, desactiva els avisos de les aplicacions de notícies, no? O sigui, converteix el telèfon intel·ligent en un telèfon justet, mm-hmm. un telèfon beneït, no? Mm-hmm. I els creadors són dos catalans, Albert Beltrán i Carlos Fontclara, que tenen 25 anys, i que van adonar-se que passaven massa estona enganxats al mòbil, i per això varen voler fer aquesta aplicació per millorar el benestar digital. Cada vegada veig més joves, perquè gairebé sempre són joves, que tendeixen a tenir o a dissenyar o a promoure aquests dumbphones, no? Aquests telèfons beneïts que tenen poquíssimes aplicacions, com a màxim el mapa, no? Per ubicar-te, per localitzar-te, l'SMS, el telèfon i el correu electrònic. L'any 2017, el fabricant dels clàssics Nokia ja va decidir ressuscitar un model que havia estat molt popular a finals dels anys 90, que és el 3310, un Nokia que era indestructible, segur que vos en recordeu. I, de fet, el varen presentar al Mobile del 2017. I llavors va semblar com una excentricitat, no? Però ara molta gent segueix el seu exemple. És com si la generació Z estigués reaccionant a la nomofòbia i demanàs aquesta mena de telèfons més útils i més simples. La nomofòbia és aquella por irracional de no tenir el mòbil I fins al punt que esdevé un trastorn, no? I llavors el mòbil ve a ser com una droga, funciona igual, de fet. És una font de plaer que has de satisfer immediatament i és perjudicial perquè enganxa. I fa uns dies, dins el marc del 30è aniversari del CCCB, va tenir lloc un debat entre el físic i biòleg Ricard Soler i la filòsofa Caroline Nemke. I quan parlam de xarxes, d'internet, de mòbils, etc., parlam sovint del contingut, però no tant del funcionament de les aplicacions, que és un funcionament volgudament addictiu. Funciona segons el sistema d'estímul-resposta i és molt perillós en el joc perquè si no controles pots desenvolupar una ludopatia. Doncs una mica amb les aplicacions passa el mateix. I el que apuntava Caroline Emke és que això es fa invertir molt de temps en una distracció que ens impedeix pensar, que ens impedeix reflexionar, perquè, clar, rebem estímuls, rebem imatges impactants, rebem escenes curioses, frases enginyoses, etc., en un flux que no s'acaba mai. I, de sobte, quan te n'adones, han passat dues o tres hores o més, no? I jo pensava que veure Reels, TikTok, tuits sense parar, això, és com jeure al sofà i mirar la tele. Si sempre estàs ajagut, se t'estoven els músculs. Estàs en baixa forma, et comença a fer mal tot el cos, i això seria el mateix, però amb el cervell. Si no l'exercites, acaba flonjo, en baixa forma, manipulable, perquè com més smart és el món, més beneïts ens torna a nosaltres. I al final no sabem fer coses molt senzilles com demanar una adreça i com de mirar el telèfon mòbil. Jo tinc la teoria que d'aquí a poc l'abús del mòbil estarà tan estigmatitzat com abusar de l'alcohol, del joc, del sedentarisme, de les drogues, de tot això, no? Perquè la culpa, es vera que no és de qui cau en l'addicció, però sí que socialment sovint se'l tracta com si fos culpable. I em fa l'efecte que això també passarà amb els mòbils. I quan algú passi massa estona consultant-lo, despertarà certa condescendència. Ell dirà, no, si jo controlo, i els altres no s'ho creuran. Perquè veig que cada vegada hi ha més gent que entén la importància i el valor que té el temps, que es preocupa del benestar digital i també es preocupa per la seva salut mental, física i digital, també.
A veure, no sé si a la taula comparteixen aquest vaticini de la Llucia o què pensen d'això, que hi hagi aquests telèfons ara que siguin telèfons tontos, entre cometes. Que no...
A mi sembla, primer de tot, ara m'atreviré a dir una cosa que no sé, Llucia, si estaràs d'acord amb mi. Jo crec que la Llucia és una romàntica. ¿Vale? I
però no ho dius en negatiu, eh?
No, al revés, no ho dic en negatiu. Exacte, amb un efecte, ho dic des d'una perspectiva positiva. I ho dic perquè crec que això, que aquesta reflexió que ha fet, que a mi em sembla molt interessant, és a dir, m'ha interessat aquest anàlisi final de dir, al final mirarem amb ulls fiscalitzadors aquells que que estiguem, que jo m'incloc, no? Estiguin, i per tant jo seré segurament una d'elles, que estiguin utilitzant el mòbil a full, no? Amb totes les seves situacions vitals, no? Les privades, les públiques, etcètera, no? I això, jo crec que aquesta voluntat de que realment serveixi per activar el cervell de nou o reactivar el cervell, el fet de fer un Dauphone, crec que està molt bé i que és, però té una visió romàntica del món, no? I crec que lamentablement
el món no és així.
El món no és romàntic.
Llucia,
a mi em sap greu, però que... mira, els reis són els pares, saps allò? L'Angelet i resulta que també, totes aquestes coses, no? I jo crec que no, perquè també és veritat que, i no puc evitar posar-ho en el mateix sac, no? La operativitat, la funcionalitat, aquells que treballem amb el mòbil, que evidentment no són els nostres fills, no? O els nostres nets, per algú, no? Que aquests sí, pensem que s'han de protegir, s'han de desenvolupar les seves capacitats i han de realment desenvolupar aquestes activitats. Però jo no estic tan segura que aquestes activitats es tornin a desenvolupar com es desenvolupaven les nostres, és a dir, quan els que vam néixer als anys 60, doncs no teníem absolutament res i havíem de preguntar l'adreça, havíem de parar-nos 3 vegades en una ciutat que no coneixíem per demanar on volíem anar, etc, perquè crec que hi tenen altres capacitats, és a dir, crec que hi ha una transformació de les capacitats i que porta a que això és un camí sense retorn, sincerament.
No, jo no ho veig malament i crec que això acabarà prosperant, no? Perquè en la mesura que hi ha una addicció, vull dir, és com el tabac, no?
Quan hi va haver un moment que quedava bé fumar, no? Exacte. Hi havia anuncis en què deien
quan
que quedava...
Quan vam descobrir que el tabac era dolent i la gent va començar a fer esforços per deixar el tabac, es va generar una indústria entorn al deixar de fumar, des dels parxes, els xiclets, els vapejadors, tota mena d'estris, tractaments i coses per deixar-ho. Jo crec que amb el telèfon, que forma molt part de la nostra quotidianitat, més del que el tabac va formar part mai, m'atreviria a dir, no? Perquè molta gent fumava abans, però no tothom fumava. En canvi, gent que no tingui un smartphone pràcticament és que costen de trobar, no? A vegades als diaris fem aquells reportatges de gent que viu sense mòbil o gent que viu sense WhatsApp, perquè són una excepció, i això és en la mesura, vull dir, hem parlat moltes vegades al programa, no? En què aquí doncs es generi una addicció, es generi un problema de dèficit d'atenció i també fins i tot de desenvolupament neuronal en el cas dels nens i els joves, doncs aniran proliferant apps d'aquest tipus i tractaments, entre cometes, d'aquesta mena.
Jo, com que la Isabel ja t'ha dit romàntica...
A veure què li dic.
Molt de carinyo, oh, Lucia. Sí, totalment
si de carinyo. Una sessió amb el psicòleg per recuperar-se de tot el que li direu, pobra Lucia.
No, jo em veig com una visionària. Moltes no creus, però jo em veig com una visionària. De fet, hi ha una ciutat francesa que ja han prohibit els mòbils als espais públics. Vull dir que a poc, jo crec que sí que hi haurà un canvi.
Jo, Lucia, t'anava a dir precisament això, que espero que la teva dèria d'avui sigui visionària i anem cap aquí, diguem-ne, i que el teu wishful thinking, no, s'acabi complint. També t'he de dir, és a dir, perquè, i segurament acabarà passant, almenys en part, perquè tota la vida és una mica un pèndol, no? Quan anem a un extrem, doncs segurament al cap d'uns anys es va cap a diguem-ne, la cosa s'equilibra una mica, no? Jo ho veig difícil en segons quins targets de gent, no? I penso en mi mateixa. Jo aquesta setmana, dimarts, vaig fer una anada i tornada a Madrid per feina, i és evident que fas una anada i tornada a Madrid per feina, i el tren, 3 hores de tren, el mòbil és molt útil perquè treballes, no?
Clar.
Per tant, tot és qüestió de trobar-hi l'equilibri. 3 hores davant d'una pantalla per veure TikToks... és evident que t'atonten el cervell. 3 hores davant d'una pantalla del mòbil per treballar, no és la pantalla ideal perquè és molt petita, però en tot cas és útil per qüestions de feina.
Sempre que ho facis en horari laboral, perquè si no acabes esclavitzat per la feina i la feina comença a les 6 del matí quan et lleves i acaba a les 11 de la nit quan te'n vas a dormir perquè el telèfon va amb tu i per tant la feina va amb tu.
He de dir que dimarts una part del viatge era horari de feina, l'altra no. Clar.
Visca els autònoms, per tant.
Però som autònoms.
I qui no és autònom, eh? Que jo no sóc autònom i també Déu-n'hi-do.
Però jo li trobo un altre... A la teva proposta li trobo, diguem-ne, dos col·lectius que se'n podrien veure beneficiat. Un és la gent gran, que és poc tecnològica, perquè realment, a vegades, posar-los un smartphone a les mans és un cristo.
És sí,
difícil,
però un moment.
És difícil per ells.
L'altre dia comentava amb les meves cosines que la generació dels nostres pares estan enganxadíssims, als telèfons mòbils. Sí. Ens preocupa força, això. Perquè, clar, s'han jubilat i passen molta estona. Supos que com antigament miraves la televisió, ara estàs enganxat al mòbil.
Potser els teus pares són una mica més joves que els meus. Jo he de dir que a casa, diguem-ne, l'smartphone en algunes ocasions genera, diguem-ne, dubtes importants, no?
Vull dir que sí, pot generar un punt d'estrès si no saps funcionar.
Sí. Però jo crec que hi ha un col·lectiu en el qual els telèfons, els dumbphones, els telèfons beneïts, podrien ser, diguem-ne, una benedicció, precisament, que són els joves i els infants. És a dir, a vegades, sense pares dient, home, jo li acabo donant el mòbil al peque de casa, no? Perquè vull que em pugui localitzar, perquè vull poder-lo localitzar, etcètera, etcètera. Però aquest tipus de telèfons no impliquen l'accés a moltes qüestions de les quals hem estat parlant
en
aquestes tertúlies,
ja
no?
Crec que hi ha unes pulseres...
Sí, hi ha unes pulseretes que serveixen...
Que són un telèfon...
Que són un telèfon i ja no tenen tota la possibilitat d'aplicacions. Sí. Vol dir que... En aquest sentit sí que li trobo una utilitat clara per capar l'accés dels nens i nenes, no? A una, diguem-ne, obertura total a les xarxes que sempre acaben, no? Saltant per alguna via i, per tant, estalviant-se pornografia, estalviant-se moltes hores de pantalla, etcètera, etcètera. Per tant, diguem-ne, li veig... És a dir, tant de bo que es compleixi la teva premonició, no?
La meva dèria.
I que si, almenys ho sigui en part per a certs col·lectius.
Doncs veurem si és una cosa que efectivament és visionària o si és una cosa il·lusa.
Romàntica.
Podria dir romàntica.
No, jo només volia dir una cosa. Fixeu-se que una de les coses que anem parlant sempre a la tertúlia, quan parlem d'aquestes qüestions, és de les limitacions que hem de posar en els joves sobre aquests temes. És un efecte recurrent. El joc, la pornografia... És a dir, estem desenvolupant prestacions de les coses que a la vegada hem de limitar per aquells que no estan preparats per fer-les servir. I això és una constant amb qualsevol cosa que parlem de noves tecnologies.
Intel·ligència artificial... Isabel, sempre acabem parlant de que hi ha d'haver molta més educació per
fixeu-se que aquí hi ha com una incongruència conceptual, no? És a dir, anem desenvolupant prestacions que en teoria han de fer la vida més fàcil...
Però això és consubstancial a l'avançament. És a dir...
Consubstancial a l'avançament, en aquest avançament tecnològic.
Tots, i fem cotxes que poden arribar a 240 km per hora i has de posar una limitació a la velocitat de dir, no passis de 120, perquè el cotxe podria anar a 240, sí, i dius, però... doncs no el fabriquis, un cotxe que va a 240, si no el podràs posar.
Fixa't que amb el tema del cotxe, que és veritat, no? Sí que és un instrument que s'utilitza per una determinada cosa, no? En els altres àmbits és que ho utilitzen en el nostre dia per multiplicitat de coses. Llavors, és com pot ser que la societat ens estigui donant instruments que ens són molt útils, no? Perquè l'intel·ligència artificial amb qüestions científiques, mèdiques, etc, mil coses, i en canvi necessitem a la vegada limitar-ho per tots aquells que estan en procés d'aprenentatge, no? És com allò, ens hauríem de replantejar les coses segurament per poder donar una sortida racional a la realitat, que és que la societat avança.
Bé, doncs escolta, en veurem, però sí que és veritat que comença aquest moviment. També és veritat que és una assumpció del problema quan reconeixen que, o reconeixem, que som incapaços nosaltres de, si tenim un telèfon molt potent a les mans, no utilitzar-lo per segons què, i per tant la solució que tenim és tenir un telèfon més tonto a les mans, perquè nosaltres no som capaços d'autocontrolar-nos, i per tant és allò de no vull tenir moltes aplicacions, perquè si les tinc, cauré. Per tant, és la primera assumpció d'estar enganxats, en aquest cas, a la tecnologia. Llucia Ramis, gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé la ferrada.
Passen gairebé 20 minuts de les 3. Tribunal Suprem ha obert aquest migdia, una mica abans que comencéssim el Catalunya Migdia, causa penal per terrorisme contra Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg. La sala penal del Tribunal Suprem s'ha declarat competent per investigar Puigdemont i Wagensberg per terrorisme en la causa contra el tsunami, una decisió presa per unanimitat i que arriba just una setmana abans que la Comissió de Justícia del Congrés hagi de votar una nova proposta de la llei d'amnistia. Anem a Madrid amb el delegat de 3K de Madrid, David Melgarejo. Bona tarda.
Bona tarda.
Podríem dir que és esperat aquest moviment o ens ha agafat de sorpresa?
Bueno, podem dir que com a mínim és ràpid, perquè recordeu que va ser la setmana passada que la tinent fiscal del Tribunal Suprem va enviar l'informe final dels fiscals després d'aquella batalla a la sala penal que presideix Manuel Marchena perquè prengués una decisió. Recordem, una fiscalia general de l'Estat, no tots els fiscals del Suprem, que mantenien que la causa de tsunami s'havia d'arxivar al Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg perquè no hi havia delicte de terrorisme i que s'havia de continuar l'Audiència Nacional per un delicte de desordres agreujats. Doncs bé, d'alguna manera, avui el que passa, fem una mica de classe de dret processal també, Òscar, és que el Tribunal Suprem, en contra del que li demanava la fiscal, es queda a la causa pels dos aforats, per Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg, mentre que la resta la seguirà instruint des de l'Audiència Nacional, a l'altra banda de la plaça, doncs el magistrat García Castellón, qui ha defensat amb més esforç fins ara que la causa de tsunami s'ha d'instruir pel delicte de terrorisme, que és el que deixaria fora, i això val la pena insistir, a Carles Puigdemont de la llei de l'amnistia. Com queden les coses? Per què és així? Què argumenta el Tribunal Suprem, aquesta sala de Marchena? Després, si vols, repassem també qui són els integrants, qui signa aquesta interlocutòria. És un missatge important, si vols ho fem ja. És Manuel Marchena, qui és el president de la sala, però també va ser el ponent de la sentència del procés. Hi ha Carmen Lamela, la primera instructora de la causa contra l'independentisme a l'Audiència Nacional l'any 2017. Recordeu, la causa va començar a l'Audiència Nacional aquell 2 de novembre que veiem desfilar mig govern perquè se l'havia de fer prendre declaració. És la mateixa magistrada que també va enviar a presó preventiva Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, unes setmanes abans. També hi ha en aquesta sala Julián Sánchez Melgar, el nom us deu sonar perquè també va ser fiscal general de l'Estat en l'últim govern de Mariano Rajoy. En qualsevol cas, el que diuen aquests magistrats, per unanimitat, com bé assenyalaves, és què podria fer García Castellón si ells no segueixin investigant aquesta causa contra Carles Puigdemont i contra Rubén Wagensberg. O sigui, per tant, consideren que si no hi ha la seva investigació, la causa acabaria arxivada i no és el que volen. Apunten al lideratge absolut i l'autoria intel·lectual per part de Carles Puigdemont. S'apunta en llenguatge d'aquestes interlocutòries típiques de la sala de Manuel Marchena, que en una organització delictiva, ho traduïm, és més complicat, Òscar, en una organització delictiva, els homes del darrere, encara que no facin de comandaments, han de ser responsables i castigats per la seva participació. El concepte aquí assenyala és organització delictiva. Des d'aquesta primera conclusió, des d'aquest primer indici, el tribunal ja està qualificant a Tsunami Democràtic com a una organització delictiva. Això ja dona una idea de per on poden anar les coses en aquesta instrucció, però és que, a més, a la pàgina 10 d'aquesta interlocutòria que coneixíem ja també fa una referència al concepte de terrorisme i diu que no pot ser un fenomen estàtic, sinó que s'amplia i diversifica de manera paulatina. De tal manera, és el llenguatge de la sala, eh? Ja insistim en aquesta idea, però ja està donant a entendre que més enllà del concepte que acabi resultant a la llei de l'amnistia sobre què pot ser amnistiable en base als delictes de terrorisme, el que estan dient ja, d'alguna manera, és que ells poden dir al legislador el que vulgui, però que ells interpreten que doncs el delicte de terrorisme pot evolucionar. Més coses, perquè aquesta interlocutòria, Òscar, també deixa entendre que la fiscal del Tribunal Suprem, que els ha enviat l'informe en el sentit contrari del que ells defensen, ho feia en base a una percepció subjectiva. D'alguna manera s'alineen també amb la tesi d'aquells fiscals majoria del Tribunal Suprem que insistien que aquesta causa s'havia de seguir pel delicte de terrorisme, que fer-ho a l'Audiència Nacional pels que no eren aforats i sí pels que eren aforats al Tribunal Suprem i desautoritzant d'alguna manera la tesi del fiscal general de l'Estat, del baró García, que alineat amb el govern espanyol defensava doncs que aquesta causa s'havia de continuar pel delicte de agreujats, no em surt ara la paraula, d'incidents agreujats, diguem-ho així. No és el concepte ben bé, però aniria per aquí. Doncs bé, ara què passa? Doncs que sobre un procés que coneixem una mica bé, perquè tornarem doncs, a tenir una instructora en aquesta causa, ja no serà Llarena, serà una altra, li toca per repartiment a Susana Pola, una magistrada que havia estat a Barcelona, i que el que farà ara és doncs, llegir-se la causa, veure com ha de continuar a les properes setmanes. No descartem doncs, que comencem de nou amb els tràmits dels aforaments i les peticions a la justícia europea i també al Parlament Europeu per veure què s'ha de fer per Puigdemont, perquè una de les coses que queda clara en aquesta interlocutòria que el desig dels magistrats és que Carles Puigdemont vingui a declarar davant del Suprem.
Desordres públics agreujats era el concepte que no et sortia.
Gràcies.
Sí, sí.
Gràcies.
Ara analitzarem també amb una advocada experta en aquests temes com pot evolucionar la causa i tot plegat, però també té una altra derivada, que és evident. Aquest matí, els missatges que rebaven des del PSOE i des de Sumar, és veritat, no tant des de Junts per Catalunya, però apuntaven a avenços en la negociació entre Junts i el PSOE per intentar pactar la llei d'amnistia de cara a la setmana que ve, però clar, aquesta decisió pot tenir una incidència en aquestes negociacions polítiques, no, David?
Correcte, ens porta damunt d'un escenari. Penseu que la notícia avui, sobretot els passadissos del Congrés, és que ni el Partit Socialista ni Junts plantejaven la possibilitat de demanar una nova pròrroga per portar la llei de l'amnistia de nou davant de la Comissió de Justícia. Ha sortit tot de seguida que s'ha conegut aquesta interlocutòria la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, per dir que el que avui feia aquest Suprem era una estirada d'orelles, un clatellot, si t'agrada més, doncs, a aquestes negociacions per l'amnistia. Per tant, se'ns obre un escenari interessant, també, a les properes hores, més que els propers dies, pel que pugui passar al Congrés. Veurem com això acaba influint en aquestes negociacions que, segons algunes fonts, sobretot socialistes, com deies, estan força avançades.
Doncs veurem com evoluciona això, perquè evidentment tindrà un impacte en aquestes negociacions. Des de Madrid, David Melgarejo, gràcies, bona tarda.
A tu, que vagi bé.
No sé com ho veieu, Ferran, Isabel, Mònica. Afegeixo també l'advocada Anna Boza. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'afegeixo a la conversa. Primer, Anna, deixa'm preguntar-te si t'atreveixes a preveure com pot evolucionar aquest tema, és a dir, què pot passar a partir d'ara?
Home, jo crec que és una mica el que dèieu, no? És una mica, tornem a estar a la casilla de sortida, no? Tornem a repetir-se. Ara que ens trobarem amb aquestes euroordres, el delicte de terrorisme està inclòs dintre del llistat dels 40 delictes pels quals un país a l'altre poden entregar immediatament en aquest senyor. Haurem de passar pel suplicatori. És a dir, jo crec que tornem a repetir una altra vegada el mateix procediment, inclús ens n'anem amb l'article aquest del 384 bis de la llei d'enjudici criminal, perquè mentre ja hi ha, si arribem amb un auto de processament, si se li arriba a decretar presó, quedar-lo inhabilitat per poder ocupar càrrec públic i que no es pugui presentar a les eleccions. O sigui, a mi em torno a veure tot el panorama que hem estat veient fins ara, tant amb el que dèiem presos polítics, perquè no sé si ara presos polítics també serà terrorisme, com amb tot el que li ha passat en el mateix president Puigdemont.
Clar, tenim a Carles Puigdemont, que és a Bèlgica, tenim a Ruben Wagensberg, que és a Suïssa. Si no van a declarar, després d'aquesta interlocutòria, què els pot passar?
Doncs això, aquesta busca i captura, i com que no vens, perquè jo t'he cridat i t'he dit que has de venir a declarar, doncs s'activen tots aquests procediments de que demanes de manera internacional doncs que me'l portin, i llavors vostè ha de dir quins delictes pels quals vostè me l'està demanant, i és el que estàvem dient. Si està dintre del llistat pot ser automàtic, si no està dintre del llistat haig de veure que es correspongui amb els delictes que jo tinc, que ja es va passar amb el Leslie Holstein, que van dir que allò no era sedició, sinó que allò era una manifestació en un aeroport, i ens podem trobar exactament amb la mateixa situació. Que ens diguin que aquest terrorisme, que com molt bé deia en David Melgarejo, que també m'estava llegint interlocutòria, encara que de manera ràpida i en diagonal, diuen que l'home que està darrere, només que hi hagi algunes persones que vulguin cometre uns fets, és a dir, ho posa en uns supòsits tan potser extrems, tan exagerats, que potser és difícil que algun país ho pugui acceptar com a terrorisme.
Des de Junts per Catalunya ja fa temps que es demana incloure el terrorisme dins la llei d'amnistia, i que això, diuen, la blinda més, aquesta llei. Potser a nivell polític sí, però això pot fer, si s'inclou el terrorisme en la llista de delictes que entrarien dins la llei d'amnistia, que alguna justícia, o bé l'espanyola o bé l'europea, tombés aquesta llei?
clar, és veritat, és que clar, hem d'entendre si és terrorisme a l'espanyola o terrorisme amb dret internacional, no? Clar, amb dret internacional és possible que diguin que s'excedeix, però clar, si això és terrorisme, doncs hem de dir que potser és pels delictes de terrorisme del Codi Penal espanyol, que tot i així jo m'atreviria a dir que tampoc amb el Codi Penal espanyol s'ha d'entendre que això és terrorisme, sinó que és la interpretació que fan en aquesta interlocutòria. Mm. Perquè, és a dir, ells diuen que aquest delicte el comets amb una actuació finalista. És a dir, si l'última finalitat, última, era subvertir l'ordre i tal, ja ets terrorista. El senyor Puigdemont era el president, doncs és el president. Clar, és que fan una interpretació, per mi, potser massa forçada. M'atreveixo, jo dic jo la meva opinió.
Sí, sí.
Hi haurà altres companys que la trobaran encertada, la interpretació feta, però doncs, jo la trobo massa forçada.
A veure, sentim més opinions, d'Isabel Lleuger, de la Mònica Sabata i del Ferran Casas. Isabel.
Bé, jo el que ja hem anat dient, la realitat de que de tallar l'autopista, ocupar l'aeroport amb falsificació de bitllets, de targetes d'embarca, etc., no és terrorisme, però sí que és un delicte d'ordres públics agreujats. Sembla ser que també hi ha una part de la judicatura que no està en la cúspide de la judicatura, que ho té molt clar i així ho defensa. No? Jo vaig sentir i vaig llegir les declaracions d'Esteban Barcelona, que és director d'Amnistia Internacional a Espanya, que parlava que hi havia un problema en la redacció del delicte de terrorisme, perquè al final, quan ara tu, l'advocada, ens parlaves de...
Anna Boza.
Perdona, Anna Boza, ens parlaves de la possible interpretació. Clar, quan un delicte com aquest és tan interpretable que cometa delictes d'anys, lesions, per voler subvertir l'ordre constitucional, i aquest pot estar al final de tota la cadena de les intencionalitats, doncs llavors ja tenen un argumentari per poder justificar que apliquen aquesta llei. No? Jo crec que segueix passant que tenim un problema amb la redacció d'aquest article del Codi Penal. I fins que això no se solucioni, arguments a favor de que en algun moment en aquest procés va haver-hi una voluntat, amb tot el que representa aquest procés en contra de la sentència, etcètera, etcètera, que pugui tenir a veure amb subvertir l'ordre internacional constitucional, perdó, o contaminar o... desestabilitzar la pau pública, això és així. Llavors, jo crec que aquí la gran qüestió és si realment es vol encarar el fet de que s'hauria de poder revertir el que diu aquest article del Codi Penal i reestructurar-lo. Perquè en qualsevol país democràtic el delicte de terrorisme no entraria en una llei d'amnistia. I, per tant, jo crec que voler fer entrar el delicte de terrorisme tal com està ara en la llei d'amnistia, crec que no s'aconseguirà. És a dir, no seria realment molt perillós que el PSOE acceptés que el delicte de terrorisme ara mateix ha d'entrar en les persones que estan aixoplugades en la llei d'amnistia. Jo crec que és més factible que s'aprovi la llei d'amnistia amb aquesta perspectiva de que hi hagi un compromís de, en tot cas, remodelar i remodificar el que seria l'article del Codi Penal i després els posteriors indults o no, que no pretendre que aquest delicte de terrorisme estigui inclòs en el que ha de ser els beneficiats de l'amnistia, no? I al final, el que al final ha fet el Suprem, bueno, jo sí que crec que era previsible, no? Quan la Junta de Fiscals en bloc considera una cosa, quan a més hi ha un possible nexe conductor en la dialèctica com per poder incloure Puigdemont i Wagenberg en el delicte de terrorisme, encara que objectivament jo tinc claríssim que el president Puigdemont es va equivocar en moltes coses, però que no és un terrorista. I tinc claríssim que el senyor Wagenberg va participar en allò que li devia voler, li semblava participar, i que probablement i segurament no és un terrorista. Per tant, també penso que el fet de que Wagenberg s'annés dona arguments a la fiscalia en el sentit de que quan ja sabeu que quan algú està reclamat per la justícia, una de les qüestions és per si té capacitat de fugir, no? El fet de que ell sapigués que ja estava imputat i que s'annés dona arguments a la fiscalia per considerar que aquesta seria una de les possibilitats, no?
Jo em sembla que ho hem de fer una mica més fàcil, Isabel, perdona, però...
Fes-ho fàcil.
Jo diria que, de Marchena i dels jutges del Suprem és l'única cosa que es podia esperar. Per què és l'única cosa que es podia esperar? Perquè estem parlant d'una justícia ideologitzada que el que pretén és interferir en la política. I tornem-hi, com sempre, la separació de poders, aquests senyors no se la creuen.
Però estàs d'acord amb que la redacció dona atributs?
Permanentment, des del Suprem s'ha estat intentant interferir en tot allò que la política intenta avançar en el postprocés, per entendre'ns. I, per tant, a mi no em sembla cap casualitat de la vida, al contrari, sinó que em sembla molt intencionat que a una setmana vista del final de la pròrroga per portar a comissió la llei d'amnistia, aquests senyors es pronuncien amb aquesta interlocutòria sobre el que és el màxim escull per posar-se d'acord el PSOE i Junts de la llei d'amnistia. I més en un dia en el qual hem sabut per part del PSOE que hi havia avenços. I encara més, quan també sabem que per part de l'altra part, de Junts, ja s'ha descartat o s'ha dit en algunes ocasions que no estan a favor del canvi de la llei d'enjudiciament criminal, em sembla que es diu així, que no m'equivoco, i que, per tant, tot plegat, diguem-ne, és posar una mica de pals a les rodes per tot el que pugui passar. Tu dius, Wagensberg va marxar, i això reforça el fet de que se'l pugui, no?
No, reforça un argument que dona la... O sigui, que quan algú té una ordre de detenció...
D'acord, però posem-nos a la pell del diputat Wagensberg...
Jo només dic que objectivament
i les seves declaracions al dia...
Que el risc de fugida sempre és...
Però que del dia que es va saber que ell era suïssa i les declaracions que va fer, i ell va dir clarament que havia hagut de marxar perquè tenia claríssim que anaven a per ell. És a dir, mirem-ho del revés i així potser veurem altres perspectives de la vida. Jo crec que tant el PSOE com Junts tenen claríssim que aquesta llei ha de tirar endavant i per tant confio que els avenços que el PSOE avui anunciava puguin tirar endavant malgrat aquesta interlocutòria d'avui. Crec que avui encara més el PSOE, vist tot el que els està sortint amb el cas Coldo, necessiten que aquesta llei tiri endavant.
Deixa'm que acomiadi l'Anna Boza, que la tenim al telèfon, pobra, i no sé si vols afegir alguna cosa, Anna, o si no t'alliberarem, perquè si no des del telèfon sempre és difícil entrar en tertúlia. Digues.
No, d'acord amb el que esteu dient. És a dir, hi ha un moment ara en aquesta interlocutòria que diu que es va el tsunami, que totes aquestes manifestacions van ser per impedir els poders públics complir les resolucions, i aquesta sentència es va complir i a més ja estaven en presó preventiva. Vull dir que tot és molt forçat i aquest delicte de terrorisme, la veritat és que tan forçat és que es veu que no ho és, perquè precisament sí que són desordres públics. És a dir, tot el que esteu dient teniu raó, i que aquest senyor s'hi va marxar abans que l'hagin citat, l'hagin cridat a declarar o res, tampoc no està incomplint res, per tant va marxar a Suïssa. Vull dir que tot és una mica, tornem a veure els mateixos escenaris, ens ho complica això que dèieu, pals a les rodes a nivell polític, perquè potser més que una resolució jurídica és política, vull dir, és un tribunal que fa estratègia. Jo, la meva conclusió com a advocada una mica és aquesta.
Anna Boza, gràcies i bona tarda.
A vosaltres, gràcies.
Ferran.
Jo dono per fet que ni Carles Puigdemont ni Ruben Wagensberg, no he parlat a cap dels dos, però que no crec que vinguin, perquè ja
sembla
saben...
Sembla bastant evident, no?
Clar,
la
ja
resposta
saben...
del president Puigdemont dient ara només falta que diguin que tinc un compte al Panamà.
Sí, no, i també algunes declaracions que va fer Ruben Wagensberg i veient, doncs, com les gasta, diguem-ne, el Tribunal Suprem, no? Aquesta unanimitat, a més, que és en contra del que va dir la tinenta fiscal, i políticament, perquè jurídicament crec que les explicacions de l'Anna Boza i del David ja han estat suficients, però políticament és evident que això fa més urgent encara la necessitat d'aprovar la llei d'amnistia. I alhora també converteix en més preocupant que tingui punts de fuga. Per tant, cal una llei d'amnistia, però segurament cal que aquesta llei d'amnistia o alguna cosa que hi ha al voltant de la llei d'amnistia sigui el Codi Penal o sigui la llei d'enjudiciament criminal, doncs tingui algun tipus de modificació perquè realment es compleixi la voluntat del legislador. Perquè ja veiem que hi ha un clar amotinament al Tribunal Suprem en contra de la voluntat del legislador.
Però Ferran, jo és que em sembla que, ja fa molts dies que ho diem, però... quedi com quedi la llei d'amnistia, sí, no, que jo sóc dels que diu que s'acabarà aprovant, sí, sí. Els tribunals intentaran, com sigui, trobar una escletxa.
Estic totalment d'acord amb tu. El risc zero no existeix, però bueno, suposo que entre el risc 5 i doncs, si es pot anar amb un risc 3,
és
doncs millor
evident.
Que un risc 5, però és evident, efectivament, que el risc zero no existeix. Ara, hi ha una cosa que jo no sé com es resoldrà, que és que si demanen l'extradició de Carles Puigdemont i de Ruben Wagensberg per terrorisme, ja sabem Suïssa què és el que diu, no? Fa poc hi va haver una petició un cop més, doncs, en aquest cas de García Castellón a Suïssa i la justícia suïssa ja li va contestar amb el cas de Marta Rovira que ni parlar-ne. Serà més interessant, suposo, jurídicament, saber què diu la justícia belga, perquè fins ara el tema amb les euroordres que hi havia hagut contra Carles Puigdemont amb altres països de la Unió Europea, no?, com va ser Itàlia, va ser Alemanya i Suïssa, era una qüestió d'encaix als seus codis penals del delicte de sedició. En aquest cas és delicte de terrorisme, que sí que té un encaix molt més clar, però, vistos els precedents i vista la situació, cal preveure que la justícia belga s'ho mirarà i s'ho mirarà molt.
Perquè recordem que, per exemple, en alguns d'aquests països, per segons quin delicte, si se l'hagués reclamat, hagués estat entrega automàtica, per exemple, per malversació, per exemple, però la justícia espanyola no volia jutjar Carles Puigdemont per malversació, clar. Perquè la pena és menor.
Perquè si l'haguessin portat per malversació, exacte, l'haurien hagut de jutjar només per malversació.
És que jo crec que el que acabarà passant i el que... Jo crec que l'error que comet també la... aquesta politització de la judicatura, l'error que comet la judicatura quan s'està deixant portar per aquesta politització és precisament no jutjar delictes que sí que eren evidents, no? És a dir, el delicte de desordres públics agreujats és evident. Per tant, tu pots voler que es passi una factura política en un moment, no només política, sinó també personal, en un moment determinat a accions que van passar a Catalunya. Però això, al final, no reverteix positivament ni en el futur ni en el present, ni tampoc en evidenciar el que va ser el passat. És a dir, jo crec que hi ha una evidència. Es van cometre uns delictes. Aquests delictes no s'emmarquen en el que en el concepte real del terrorisme, però en canvi sí que poden tenir un emmarc narratiu en la redacció que ara mateix hi ha en el Codi Penal vinculat en aquest delicte. A mi em sembla un error que no es torni a parlar del que realment és objectivable i que realment podries fiscalitzar, més enllà de que llavors no impliqui que vinguin immediatament o el que sigui, però que sí que a nivell ciutadà i a nivell social s'entendria molt més. És a dir, tots entendríem que aquí es van cometre una sèrie de delictes, que aquests delictes han de tenir conseqüències i que aquestes conseqüències, si entren a la llei d'amnistia, serà perquè hi ha una llei d'amnistia que ho veu així, i ja està. El fet de polititzar-ho fins a aquest punt, el que fa és que llavors la credibilitat de tot el procés entra en contradicció amb el que els que pensem que un estat de dret s'ha de sostenir amb els pilars, quan en tenim un de tan polititzat, sobretot el que és la cúspide de la judicatura, doncs tenim un problema.
Deixa'm dir que no tothom acceptaria que hi va haver delictes. Dic que el tothom acceptaria...
Segurament no, però llavors seria un acte de...
No hi va haver cap delicte.
Seria un acte de responsabilitat als que pensen i als que saben que sí que en va haver, no dir-ho.
Estàs donant per fet que es van cometre uns delictes quan hi ha molta gent que pensem... Quan hi ha molta gent que pensem que això no van ser uns delictes.
Perdona, tallar l'autopista o no deixar l'aeroport és un
moment, tallar l'autopista, d'acord, tallar l'autopista.
Tallar les vies de
que em perdonin tota la gent que avui està tallant una autopista. No. Avui els pagesos estan tallant l'autopista i és dret de manifestació.
Perdona.
I ningú els acusarà de terrorisme.
És que precisament per
I
això...
I els pagesos tenen tot el dret del món a tallar l'autopista.
Si no s'avisa...
El tema és el dret de protesta. On situem els límits
del dret de protesta?
Algú del Tribunal Suprem acusarà els del Tribunal Suprem no podrà fer-ho perquè no...
Evidentment que no.
Tan sols de desordres.
Algú acusarà els pagesos
del
seu dret de manifestació de terrorisme?
Ahir els Mossos d'Esquadra ens van dir a tota la ciutadania a on es tallarien les carreteres. Sí o no? Ens van dir, es tallaran aquí, es tallaran aquí. Qualsevol dret de manifestació...
I s'estan tallant a llocs on no es va avisar.
Com qualsevol dret de manifestació.
Jo crec que no se'ls acusarà ni tan sols de desordre, i si se'ls acusés de desordres, jo estaria en contra, però crec que en aquest cas ni tan sols se'ls acusarà de desordres. Ja no cal dir de terrorisme.
Falta un minut per arribar a 3:15. Farem una pausa per la publicitat. Abans, deixeu-me dir que s'ha acabat precisament la reunió que tenien els representants dels pagesos amb el Departament d'Acció Climàtica, encapçalada la delegació, amb el mateix conseller David Mascort. De seguida que tinguem informació de què és el que s'ha pactat, si és que s'ha pactat alguna cosa en aquesta reunió, doncs us ho explicarem. Recordem que si és que s'ha fet algun pacte en aquesta reunió, ara hauran de ser les assemblees dels pagesos les que decideixin si amb aquest acord hipotètic, si és que s'ha arribat a algun acord, doncs n'hi ha prou com per aixecar o no els talls de carretera que tenen ara mateix encara en marxa. 3:15, una pausa i de seguida Cas Coldo, que avui encara té un gir més al cargol.
¿Me dice tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, Peyu, con i.
Bien, Peyu, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu, sóc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
Catalunya Ràdio.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena-la ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Que per què sóc un pluser? Perquè exigeixo transparència i en un clic puc comprovar totes les revisions del cotxe i l'informe de trànsit a l'instant. A Ocasión Plus tenen un taller a cada centre per donar un servei més proper i directe. A Ocasión Plus l'encertes segur. Tens 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Catalunya migdia.
Passa un minut de 3:15. Ha acabat aquesta reunió entre representants dels pagesos i el Departament d'Acció Climàtica. Unes 4 hores de reunió. S'esperarà que el conseller en faci una valoració a la seu del departament, mentre que els representants dels pagesos el que faran és marxar cap a les seves agrupacions, cap als seus talls de carretera, diguem-ne, i allà doncs, fer assemblees per veure quina valoració en fan d'aquest acord. Deien que volíem parlar del cas Coldo. Aquest migdia, fins aquest migdia, era el que tapava del tot el tema de l'amnistia i dels moviments judicials que troben escletxes per esquivar-la. A Catalunya Ràdio hem tingut accés a la interlocutòria del cas Coldo i apareixen Ábalos com a intermediari i també noms del portaveu del Partit Popular al Congrés, Miguel Tellado, i d'un tal Alberto, que no hi té cognom. Si no es va poder determinar qui era M. Rajoy, descobrir la identitat d'un Alberto tampoc potser serà fàcil. Però
encara més difícil.
Sí, clar, tens menys números, perquè de Rajoys n'hi ha menys que d'Albertos. En tot cas, el Partit Popular i el PSOE s'han esbatussat aquest matí de valent amb aquest tema al Congrés dels Diputats. Sentim primer el líder socialista al Congrés, Patxi López, que ha estat el més gràfic.
Esas conversaciones vienen a decir claramente cómo el gobierno de Francina sí reclamó sobre esas mascarillas. Y cómo fue el Partido Popular quien dejó de caducar este hecho. Y aparecen nombres que ayer nos señalaban con el dedo. Y por eso digo que mejor, en vez de señalarnos con el dedo, se le metan el dedo en el ojo.
I, en canvi, Miguel Tellado, un dels noms que apareix en aquesta interlocutòria, que és, a més, portaveu del Partit Popular, es defensava així.
Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados. Con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos.
Tot plegat. Té un aire de vodevil, és a dir, José Luis Ábalos dient que no entrega l'acte de diputat, que se'n va al grup mix. és un secretari d'organització d'un partit que decideix anar al grup mixt, el PSOE iniciant un procés per expulsar-lo, ara apareixen nous noms que sembla que esquitxarien el Partit Popular, tot plegat és un aiguabarreig del que no sé si en traurem gaire aigua clara.
Bueno, és un aiguabarreig, clar, si mirem al final el tal Koldo, diguéssim, que feia d'intermediari, sí, de conseguidor per a aquests empresaris, doncs estava venent i cobrant de forma il·legal per a aquesta feina d'intermediació, venent els seus contactes, no? I semblava, doncs, que ell, bueno, pues, clar, no sabem la fiabilitat que pot tenir ell dient-li als seus contactes que li pagaven que havia fet una gestió amb Tellado o que havia fet una gestió amb Alberto, aparentant, diguem-ne, una gran familiaritat amb el líder del PPE, Alberto Núñez Feijóo, no? En tot cas, clar, la situació, jo crec que per qui és més complicada és per al Partit Socialista, no? Vull dir, Ábalos, avui hem entès més per què el PSOE demanava l'acta a José Luis Ábalos, malgrat que no estava ni investigat, però és evident que Pedro Sánchez i el PSOE sabien que sortiria aquest informe de la Guàrdia Civil i que hi hauria aquesta decisió judicial que segurament el jutge l'assenyalaria com a intermediari, com a, deu estar a les portes de ser investigat per tot aquest assumpte, i avui jo crec que hem entès més una mica la posició del PSOE, però el Partit Popular, que a més n'hem parlat abans i ho podem enllaçar, té una certa incidència o molta incidència en el poder judicial, intentarà d'aquí treure petroli amb Ábalos, amb la dona de Pedro Sánchez, amb Santos Cerdán, amb Salvador Illa i amb Francina Armengol.
Bé, jo crec que el Partit Popular ho farà i, a més, és, bueno, s'entén perfectament que ho faci, no? És a dir, el rival polític que, a més, està acusat i de...
arribar al poder, de fet, amb una moció de censura.
Exacte, no? Vinculada a la teva corrupció, no? I, per tant, doncs, si trobes l'escletxa oportuna, doncs allà que voy, no? Jo crec que el tema Ábalos i Koldo realment pot passar una factura transcendent en el Partit Socialista i en el govern de Pedro Sánchez. Crec que Ábalos ha fet una mala gestió d'aquesta crisi. Crec que a nivell institucional, si s'hagués mantingut d'acord amb el que el partit li estava demanant, doncs probablement, més enllà de que se sapigués o no se sapigués, alguna altra manera de gestionar, però voler mantenir l'acte de diputat, passar-se al grup mix, dona un descrèdit absolut en el que és l'exercici de la política responsable, i jo penso que això passarà factura, però crec que al final, quan tu, que ets el representant per un partit determinat, que t'han votat unes persones per aquest partit determinat, has de tenir la situació, et trobes en una situació on la teva descrèdit personal i polític és tan evident, el que has de fer és deixar-ho. No, deixar-ho, que hi hagi...
I que ell ha mentit, perquè Ábalos aquests dies anava per les ràdios.
Sí, dient que no hi havia hagut cap contacte, i en canvi, avui hem sapigut que hi havia unes imatges d'un dinar el 8 de gener.
Deia que feia mesos que no...
Sí, el 8 de gener, amb una marisqueria, fotografies d'ells dos, etcètera, no? A veure, jo crec que aquí, segurament, tindrem més recorregut? Pues probablement hi haurà més recorregut, i el que sí que crec és que aquells que es mantinguin dient que surti tot, i si aquesta comissió d'investigació que va iniciar el PSOE és com hauria de ser, s'hauria de saber tot, i per tant tots els serrells que quedin, netejar-los, perquè pensem que aquí, no només en el ministeri que liderava Ábalos, sinó que i sota d'Ábalos hi havia bastantes persones vinculades, sembla ser, en el sumari, amb aquesta qüestió. Doncs, flac o favor, no només per al moment delicat, crític, mundial, sinó perquè la política amb un govern progressista que està intentant posar-se a les qüestions de blanqueig com algo prioritari i fa bandera d'una manera de fer política blanca, doncs molt malament. I com dèiem abans, no sé si amb micro o fora de micro, no? Quin punt aquest fet pot tenir unes conseqüències polítiques vinculades amb Catalunya importants, no? El tema de l'amnistia ara és un tema que segurament hi ha molt interès per part del govern de que això tiri endavant, però el govern també ha de tenir molt interès en sostenir-se i aguantar-se.
Jo crec que és evident que el cas Koldo serà un terratrèmol a dins del PSOE. Al final estem parlant del pinyol més pinyol de Pedro Sánchez en un moment concret de la seva història com a polític.
José Luis Ábalos era la seva mà dreta durant molt de
i
temps.
I d'un senyor que ha estat secretari d'organització, i tots sabem el que és un secretari d'organització dins de qualsevol partit, el poder que això implica. Per tant, crec que això es dona en un moment molt delicat, precisament perquè estem al mig del final de la negociació de la llei d'amnistia, però crec també que indica que potser el pitjor dels enemics que té al costat el senyor Pedro Sánchez no són els independentistes, com s'ha volgut fer creure en alguns moments, sinó que són els seus mateixos i les seves, diguem-ne, trifulques, no? Crec que si aixequem una mica el focus, i la Isabel una mica ho apuntava, això són contractacions i licitacions que es van fer en un moment molt delicat de la història del món, no? Perquè estàvem al mig d'una pandèmia en la qual estava passant tot el que estava passant.
Es va relaxar molt.
Però sí, es va donar en un moment en el qual es va permetre contractació d'urgència. Jo crec que la història ens anirà explicant com va anar aquesta contractació d'urgència. Però ja es van sabent, no?, que es van contractar coses que tenien zero a veure amb la pandèmia.
Sí, sí.
Llegir a algun lloc una cavalcada de Reis que zero té a veure.
Una cosa és que es compressin mascaretes sense
pandèmia,
tots els processos que habitualment s'han de fer per comprar mascaretes, perquè tenies una urgència i que, per tant, algun informe preceptiu te'ls saltessis per tenir-les abans. Una altra cosa és que caguessin això, cavalcades de Reis, o que algú s'embutxaqués milions d'euros per fer d'intermediari. Això ja no justifica per tema de la pandèmia.
Els que tractem amb l'administració per feines diverses i sabem el que són els processos de licitació, sabem com de penosos i llargs són.
Lents, farragosos, i en aquella època es va anar a llegir ràpid.
Que en aquell moment hi hagués una contractació d'urgència o la possibilitat d'una contractació d'urgència, els mateixos que estaven a l'administració et deien ens està salvant perquè realment estem podent contractar. Però això també va implicar que es van contractar coses, empreses, que no tenien res a veure amb el que s'estava contractant. Va contractar coses, empreses, que l'any abans havien facturat zero i l'any després van facturar milions i milions d'euros.
I en aquest cas, presumptament, hi ha amiguisme, i en el cas de Díaz Ayuso, presumptament, també, i aquí hi ha una relació de parentiu, vull dir que, evidentment, hi ha coses i casos.
Malgrat la contractació d'urgència que hi va haver d'haver durant la pandèmia, i per si mai tornem a arribar, Déu no ho vulgui, a una contractació d'urgència, aquí també hi ha d'haver transparència. I aquí també hi ha d'haver, malgrat s'hagi de fer per urgència, un control de les empreses que s'hi presenten, perquè si no, és un campi qui pugui. I al final aquí hi va haver moltes empreses que durant la pandèmia, malgrat la gent ho estava passant molt malament, es van enriquir i lucrar de manera escandalosa.
Empreses i persones.
Empreses i persones. No, clar, quan llegeixes els diaris aquests dies, no? El senyor Koldo García, 1,5 milions més de patrimoni als seus comptes. Si el senyor Del Dama, el president del Zamora, 5,5 milions. Uh-huh. El senyor Cueto, 9,6 milions. Clar.
Bé, ho hem de deixar aquí, avui molt carregat, tot plegat, a més amb notícies que s'estan produint sobre la marxa. Recordeu aquesta reunió que ha acabat de 4 hores entre el Departament d'Acció Climàtica i els pagesos, i estem pendents de les explicacions de si s'ha arribat alguna mena d'acord o no per tal d'aixecar els talls de carretera que a hores d'ara continuen en marxa. Isabel Lleuger, Ferran Casas, Mònica Sabata, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Falten 2 minuts per arribar a les 4, un parell de minuts de publicitat, el butlletí de les 4 i al darrere a la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Gràcies, fins demà.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. Gaudeix d'un viatge fascinant per la música de Chopin amb la Simfònica del Vallès. Antoni Ratinov
i el concert per a piano número 2.
A més, entre nocturns i preludis, Emma Vilarasau posarà veu a les cartes que es van escriure George Sand i Frédéric Chopin.
Dissabte 2 de març al Palau de la Música Catalana i dissabte 9 a l'Auditori Enric Granados de Lleida.
Entrades a osvallès.com.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Els Reis d'Orient, aquest any, a casa meva van portar una cuineta que vaig veure que els Reis d'Orient havien passat per aquesta coneguda multinacional sueca, cuineta, que s'ha de muntar. Resulta que els Reis d'Orient van arribar una mica tard, comptaven que en un quart d'hora ja estaria muntada, i aquell...
Un quart d'hora?
En un quart d'hora, doncs...
Viatge a l'optimisme.
Van ser 3 hores d'insomni, perquè els Reis d'Orient no van fer la feina i la van haver de fer els pares d'Orient.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Que l'endemà va valdre la pena,
Aquest divendres, les dones i els dies, fem el programa Des de Vot, a la Terra Alta. Com viuen les dones en una de les comarques més oblidades de Catalunya?
Però escolta, Virgili, veurem vi de la Terra Alta, suposo, no?
Home, això a la Virgili no se li pregunta.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest divendres, Des de Vot, a la Terra Alta.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.